Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
9 i 58 minuts, tenim dues coses importants per parlar amb la regidora Júlia Vigó, per una banda, el trasllat de la regidoria del Servei de Drets Civils al carrer Samuel Barrachina, número 3, i per una altra, aquesta qüestió dels pisos, que a vostès els interessa molt, molt, molt. Fa 4 dies l'alcaldessa Aurora Carbonell piulava dues fotografies de la promoció d'habitatges a la zona de Vallpineda i de la previsió que hi ha per la zona de Santa Bàrbara també, dels fonaments dels habitatges, i a més d'un li preguntava, escolta'm, on m'apunto, com anirà tot això? Doncs tornarem a refrescar la memòria perquè aquesta qüestió crema, si es pot dir d'aquesta manera tan, vaja, diguem-ne, tan relaxada. El Servei de Drets Civils s'ha traslladat definitivament a un nou local ubicat al carrer Samuel Barrachina, número 3, i és allà des del passat dilluns. Tant el nou local com la nova imatge, presentada a meitats de gener, amb l'eslògan «La sang ens fa iguals», tenen l'objectiu de donar visibilitat i fer més accessibles a la ciutadania serveis específics que garanteixin els drets bàsics i els col·lectius de les persones. La resta de serveis de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat es mantenen a les dependències de l'escorxador. Saludem a la tercera tinent d'alcaldessa i regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i Habitatge, Júlia Vigó. Júlia Vigó, bon dia i bona hora.
Bon dia.
S'havia de singularitzar d'alguna manera el Servei de Drets Civils? I ho dic per si més d'una, no tenia massa clar l'objectiu final del servei.
Doncs jo penso que sí, i una mica aquest trasllat o aquesta nova ubicació respon precisament a això. Nosaltres, de fet, ja portàvem mesos donant-hi voltes, no? Perquè al final són serveis d'aquells que van creixent cada vegada més, que són serveis que també la mateixa administració potencia, la ciutadania els hi genera més interès i creiem que s'han de visibilitzar. Aleshores, ens vam trobar que durant el 2020, a més, li vam sumar un altre element sobrevingut, que era la pandèmia del Covid, no? Que va posar sobre la taula com estaven els edificis municipals en quant a seguretat sanitària de cara a les treballadores i als treballadors. I què ens va passar? Que justament l'escorxador era un espai força reduït pel volum de persones que hi treballen. Aleshores vam dir, ara és el moment, no? Se'ns han ajuntat aquestes dues qüestions, la voluntat de visibilitzar, que ja hi era, i aquesta urgència de fer més habitables els espais de treball. Per tant, vam dir, és el moment, fem-ho, i ara s'ha materialitzat.
Comencem per l'espai. L'espai està situat al costat, molt a prop del centre de dia. Com és aquest espai, regidora?
Doncs és un espai, com tu dius, que queda just darrere del CAP, al costat del centre de dia. Diguéssim que, si anéssim a les urgències del CAP, hi ha una baixadeta, que és aquest carrer Samuel Barrachina. Diguéssim, no queda a peu de carrer l'espai, sinó que queda una mica a l'interior. Però pensem que justament també és positiu, no? Perquè al final li donem una visibilitat, però també sabem que hi ha perfils de persones ateses que també necessiten una certa tranquil·litat i creiem que aquest espai justament ens proporciona això. A banda de que també, precisament, el fet de tenir aquesta proximitat amb el CAP, amb altres serveis o amb altres espais vinculats a la regidoria, com poden ser les dependències del CIS, tenim Càritas just al costat, vull dir, en genera tot un seguit de relacions que també considerem que són importants. Per tant, estem contentes amb aquesta ubicació.
Una qüestió molt bàsica. En què es diferencia drets civils de serveis socials? Per aquells que vulguin dir, escolta'm, per què vaig allà i no vaig a serveis socials?
Doncs drets civils treballa, diguéssim, de manera més específica amb determinats col·lectius o perfils de població. Aleshores, nosaltres treballem amb 5 serveis. Dins d'aquest gran servei que és drets civils, ens referim específicament a 5 serveis, que són el servei d'atenció integral al col·lectiu LGTBI, el servei d'acompanyament i informació a les dones, que és el SIAT, el servei d'atenció a les persones nouvingudes, que són totes aquelles persones migrades, tant comunitàries, extracomunitàries, retornades, que hagin de fer un procés d'arrelament o de consecució de la nacionalitat o dels permisos de residència i treball, el servei d'inclusió a persones amb diversitat funcional i també el servei de cooperació, pau i solidaritat. Són aquests 5.
Entenem, regidora, que alguns d'aquests serveis, òbviament, tenen relació directa, això sí, amb serveis socials, amb benestar i família.
Evidentment. És a dir, nosaltres, tot i que fem aquest trasllat, formem part del mateix departament, que és el Departament de Drets Socials, i evidentment hem de tenir una relació continuada amb els serveis socials, perquè és veritat que hi ha doncs això, ciutadania a la que tenem, que està a cavall, al final moltes vegades ho parlem, no? També amb l'equip, que les persones no som compartiments que coincideixen amb els compartiments que sí que té l'administració, per tant hem de saber col·laborar entre nosaltres i tenir una relació molt fluida.
Sense singularitzar amb algun dels serveis concrets, però a partir de la pandèmia, per exemple, a Sitges hi arriben tantes persones nouvingudes com abans? O la pandèmia ha fet minvar l'arribada de nous veïns i veïnes?
Jo penso que no. Jo penso que el volum de feina és igual o fins i tot superior. Per què superior? Doncs perquè durant la pandèmia també molta d'aquesta tramitació, pensa que en el servei d'atenció a persones nouvingudes, per exemple, estem molt lligades a una normativa molt i molt farragosa, molt complexa. Per tant, durant el temps de la pandèmia que es van aturar procediments, es va generar un tap de tramitació que ara és el que estem solventant, no? Per tant, el volum de feina segueix sent molt elevat i el volum de peticions també.
Peticions vinculades a què, fonamentalment? A empadronar-se, a voler viure aquí?
Són molt diverses, però totes es vinculen, com bé deies abans, amb qüestions que no només tenen a veure amb aquest acompanyament més específic que nosaltres oferim, que és sobretot un acompanyament en processos d'arrelament social, no? que tenen a veure doncs, en una formació de coneixement de la llengua, en una formació de coneixement de la realitat sociocultural, a qüestions més de tràmit, però evidentment també ens relacionem amb l'OAC, que és qui té aquesta competència en quant a l'empadronament, també amb nivell 10, perquè és qui ofereix precisament ofertes laborals que són necessàries per tal d'aconseguir un permís de residència i de treball, evidentment amb moltíssimes coses. I a part, sí que és cert que hi ha perfils, i evidentment, com a tot arreu, però hi ha perfils de persones migrades, sobretot migrades extracomunitàries, que sí que poden estar molt vinculades als serveis socials, no? Perquè, bueno, com tots sabem, per obtenir un permís de residència o de treball fan falta 3 anys d'empadronament continuat i, per tant, són 3 anys que estàs una mica allò en el limbo, no? I és complicat sobreviure.
Una qüestió molt, molt retòrica, o que potser més d'una es pregunta. Hi ha persones que volen venir a viure a Sitges sabent positivament, molts sitgetans i sitgetanes, el cost de la vida a Sitges?
Sí. Per això és cert que tenim moltes situacions de molta vulnerabilitat relacionades amb l'habitatge.
Una certa paradoxa, no?
Sí, però és veritat que Sitges també té un atractiu amb moltes altres qüestions. Al final és un municipi, tots ho sabem, perquè en major o menor mesura també ho patim, no? Aquesta dificultat per accedir o per mantenir-se en l'habitatge habitual. Però Sitges té un teixit força ric a nivell associatiu, és un municipi molt turístic, és un municipi on a nivell climatològic fins i tot és molt positiu, per tant sí que hi ha un atractiu per viure a Sitges més enllà d'això.
O sigui, hi ha una... i no sé si és quantificable, perquè tot això forma part d'allò que en diríem valors intangibles, una certa sensació d'iniciar una etapa, un futur, en un lloc que per molts continua sent un referent en qualitat de vida o en futura vida millor.
Sí. Jo penso que sí. També és cert que ens trobem això, no? que al final les dinàmiques i la vida de cadascú és canviant i potser has arribat a Sitges i al cap d'un any i mig veus que és terriblement difícil mantenir-se en un habitatge aquí i vas a viure al municipi del costat però segueixes treballant a Sitges o amb un teixit, diguéssim, de relacions molt vinculat al municipi. Això també és comú.
És a punt, bé, a punt, ho he dit massa ràpid, s'està treballant en la llei d'autodeterminació sexual. Se n'ha parlat molt aquests dies, la ministra Montero, la resta del govern de l'Estat, amb una certa fricció sobre el contingut de la llei. La posem aquí col·lateralment perquè, òbviament, hem de suposar, regidora, que afectarà, i hem de suposar que també afectarà d'una forma positiva, a la protecció dels drets a les persones del col·lectiu LGTBI.
Sí, evidentment nosaltres estem molt atentes. A mi particularment m'agradaria, no?, que aquesta visió més àmplia del que és la identitat sexual s'imposés d'alguna manera, perquè penso que hi ha moltíssimes persones que pateixen aquesta que pateixen i que segurament al final doncs, viuen amb moltíssima més plenitud, no? però que al final és un camí ple d'entrebancs i penso que és responsabilitat de la societat i en concret de les administracions posar-los-ho fàcil.
Quan arriben a drets civils, quins són els problemes que s'acostumen a posar sobre la taula per part del col·lectiu LGTBI? Continua sent en alguns aspectes estigmatitzat per algunes raons determinades en la vida quotidiana, no, sí, en alguns aspectes concrets?
Sí, sí, evidentment, les realitats en les que ens trobem són múltiples, no? Però sí que totes elles, d'alguna manera, evidentment, tenen un fil conductor que és algun tipus de discriminació, ja sigui per l'expressió de gènere, per l'orientació sexual, per la identitat sexual, persones que han estat o bé agredides o bé insultades per la seva condició sexual o de gènere, persones que han tingut dificultats a l'hora de fer tràmits o a l'hora d'identificar-se plenament, reconeixent-se a elles o bé com a dones o bé com a homes davant de l'administració, etcètera, etcètera. Evidentment sí que continuen passant aquestes coses i totes tenen aquest fil conductor, no? De que, d'alguna manera, com a societat, tot i que evidentment hem fet molts passos endavant, encara hi ha anava a dir un reducte, però és que lamentablement jo crec que no és un reducte encara, sinó que encara arrosseguem algunes d'aquestes actituds discriminatòries.
La pandèmia ha afegit tensió vers el col·lectiu. Coneixem ara més casos de persones agredides o de persones violentades o de persones que en algun moment han patit discriminació o hi ha alguna certa relació amb aquest estat de tensió general que ha portat la pandèmia?
La pandèmia el que ens ha generat és que, d'alguna manera, hem tornat a privatitzar o a tancar a casa totes aquelles coses, tant amb les violències masclistes com amb les LGTBI-fòbiques, no? Totes aquelles coses que, sobretot des dels moviments feministes i del moviment LGTBI, han intentat fer públics, però precisament per evitar aquest patiment que moltes vegades persones s'han trobat en l'espai privat, no? I això és una cosa que mentre hem estat en període de confinament ens ha passat. Hi ha hagut moltíssims casos de... Sí que hem notat una pujada extraordinària de casos vinculats a situacions de violència i això, evidentment, fa patir i és alarmant.
Una pujada extraordinària que té relació amb un determinat... No sé si dir, model de convivència, generació, persones grans, persones joves, per edat, no hi ha edat quan es tracta de parlar d'agressions?
No, jo penso que no. Jo penso que no. Segurament es produeixen en contextos diferents i de maneres diferents, no? O potser la facilitat o no d'expressar-ho o de denunciar-ho és diferent, però és que al final trobar-se en una situació de violència és molt complex. I al final, quan aquesta violència es produeix en un espai que per tu hauria de ser un espai segur, encara més. I a més sumat en una situació de crisi econòmica i social. Vull dir, arribar al plantejament de potser de deixar o del risc d'haver de deixar el teu domicili quan potser no tens feina, o tens feina però estàs en ERTE, o et trobes en una situació en què els teus contactes potser no estan en el municipi i estem en una situació de confinament municipal. Hi ha moltes qüestions que aquí s'entrecreuen i encara fan més complicada, potser si cap, donar una resposta o tu mateixa reflexionar a veure quines sortides tens de cara a enfrontar aquestes situacions tan complexes.
Sense la pandèmia potser no hauríem arribat a saber alguns casos de violència que ja es manifestaven?
No ho sé, això és molt difícil de dir, perquè és que al final les circumstàncies sense pandèmia no les coneixem.
Ho comento per si d'alguna forma aquesta situació, com comentava la regidora, ha portat a una convivència bona o literalment dolenta durant més hores en el mateix espai, perquè òbviament si una persona no podia veure una altra sense la pandèmia, marxava al carrer, s'esplaiava al carrer tot el dia i tornava a casa a la nit i no sé si dir si això salvava mínimament els mobles i ara això no ha pogut succeir i per tant tota aquesta tensió s'ha concentrat en un espai de convivència que ha acabat segrestant emocionalment a la persona agredida.
Sí, sí, d'aquestes situacions estic segura que ens n'hem trobat moltíssimes, però també és cert que no hem viscut en altres espais on també es produeixen altres tipus de violència, no? Han desaparegut molts espais d'oci festius on són molt, molt habituals, lamentablement, els tocaments no desitjats, altres tipus de violències sexuals vinculades doncs, en aquests espais que no els hem tingut. Per tant, al final és que si una cosa tenen les violències, tant masclistes com LGTBI-fòbiques, és que saben adaptar-se molt bé al context. Al final hi som presents constantment i el que hem de fer és ser capaços de detectar que aquestes situacions són violència, que no són normals i que, per tant, s'han de denunciar. I fer tot aquest procés, tant per la persona que ho viu com pel seu entorn, és complex.
Hi ha una qüestió que comentava abans la regidora i que s'ha comentat molt aquests mesos de pandèmia, la dificultat de gestionar processos que, administrativament parlant, sempre són lents. En un cas d'agressió, en què es demana o urgeix una solució ràpida, aquí hem de suposar que encara es complica més la gestió de l'assumpte.
Sí, però no tenim més remei que actuar. És a dir, en casos en què és necessari que aquesta persona pugui sortir del domicili i oferir-li un espai alternatiu, ho fem. I si aquest espai alternatiu és fora del municipi, també. Vull dir, el que aquí nosaltres no tenim manera d'esquivar, tot i que la situació sigui complexíssima, són aquestes urgències, no? I precisament en les urgències ens ha passat durant el 2020. De fet, com et comentava abans, n'hem tingut diversos, segurament bastants més que el 2019, de casos d'aquests urgents en què ha sigut necessari actuar de forma immediata i trobar un recurs sí o sí.
Creieu que això anirà més?
Doncs espero que no. Espero que no, però la realitat és molt complexa i ens posa davant sobre la taula i davant dels ulls que és necessari reforçar cada vegada més els circuits d'atenció a les dones i a les persones víctimes de qualsevol violència.
El telèfon és el 93 8 11 30 80 i hem de suposar, regidora, com comentàveu al principi, que tot aquest procés sempre es mou en la discreció.
Sí, evidentment. Aquest i absolutament
tots. Però aquest especialment, eh?
Nosaltres com a administració, sempre que ens relacionem amb la ciutadania per tractar qüestions de vulnerabilitat social, sigui quina sigui, nosaltres hem de ser responsables i, evidentment, tot allò que es transmet en un espai segur i de confiança, com ha de ser precisament el de drets civils, també el de serveis socials, nosaltres no ho podem compartir amb ningú i queda allà dins, evidentment.
Un cor, doncs, anem per l'altre assumpte, perquè cada vegada que surt, per petita que sigui, una informació vinculada als pisos de promoció pública, es dispara l'expectació i la curiositat de tothom per saber-ne dades. Per tant, amb la regidora Júlia Vigó refrescarem una mica la memòria sobre com estan ara les promocions dels pisos i, òbviament, per tots aquells que puguin tenir un interès, no ja ara, no, que el tinguin de fa mesos i que, per tant, els hi cremi les mans això, a veure què poden fer. Hi ha ara, regidora, dues promocions obertes, una a la zona de Vallpineda i una a la zona de Santa Bàrbara?
Sí, de fet, concretament, les dues que ja estan en procés d'obres, diguéssim, la més avançada està al carrer Mestre Manuel Torrents, que és, diguéssim, la que està més propera a la zona del Vinyet, i hi ha una zona que està al carrer Felip Font i Fal, que és la que està més propera, diguéssim, a la zona de Santa Bàrbara i Vallpineda.
D'acord.
En la primera, que ja està, diguéssim, en fase, hem acabat de la fase de fonamentació, fins i tot segurament aquesta setmana ja tindrem el sostre de la planta baixa d'un dels tres blocs, vull dir que estem molt, molt contentes. Aquí hi haurà això, doncs tres edificis i hi haurà 43 habitatges. I en aquesta segona, que de fet estan fent moviments de terres encara, perquè vam començar les obres fa bastant poc, aquí hi haurà 4 edificis i hi haurà 62 habitatges.
Aquests habitatges, també perquè tothom ho tingui clar, qui els construeix?
Aquests habitatges, i també, de fet, d'una tercera parcel·la que just estem a punt de donar-li la llicència perquè es pugui desenvolupar ben aviat i on hi van 70 habitatges més, tot i que ja et dic que encara estem en una altra fase de tot aquest procés.
És a dir, de moment en tenim sobre la taula, en tenim un 100, un 105, 62 105. I 43, 105.
105 ja s'estan construint i 70 es començaran a construir aproximadament a finals d'aquest primer trimestre.
Ahà. Construeix aquests pisos, diríem, no una constructora a l'ús, sinó cooperatives.
De fet, no cooperatives, sinó fundacions.
Fundacions.
Exacte. Tant les cooperatives com les fundacions són entitats sense ànim de lucre, però nosaltres, en aquest cas concret, treballem amb fundacions promotores d'habitatge social. Aleshores, nosaltres aquest model el vam posar sobre la taula perquè creiem que ens oferia una mica tot allò que nosaltres com a ajuntament buscàvem, no? Primer de tot, aquesta component social. Segon, la capacitat de definir el que nosaltres vam anomenar en aquell moment, jurídicament té aquest nom, constituir un dret de superfície, que per tant l'Ajuntament segueix sent propietari del sòl, no perdem el control sobre aquestes promocions, per nosaltres això era fonamental. I per altra banda també que el fet de ser promotores socials podien concórrer a unes subvencions de la Generalitat, amb el suport també del govern de l'Estat espanyol, subvencions que van ser atorgades i que van reconèixer, diguéssim, la importància i la solvència, diguéssim, d'aquest projecte, que ens permetien rebaixar encara més el preu de sortida dels habitatges, cosa que per nosaltres també era fonamental. I un últim element, que era la rapidesa, que tot i que sembla increïble, no?, perquè portem molts anys intentant doncs com a ajuntament i des de totes les vessants possibles que aquests habitatges siguin realitat, realment nosaltres aquestes fundacions fa un any que les coneixem i en un període d'un any hem pogut constituir tot això i que ja s'estiguin fent les obres i potser en un termini de 2 anys i mig, 3, ja hi haurà gent visquent allà.
Per tant, en un futur, regidora, el contacte entre els estadants d'aquests pisos i... no sé si dir, la propietat serà amb la fundació, amb l'empresa que els ha construït.
Exacte, és a dir, elles gestionaran, ara estan gestionant la construcció i també gestionaran, diguéssim, els lloguers.
D'acord.
El contacte de referència que tindran els inquilins o les inquilines serà directament amb les fundacions, diguéssim, que d'alguna manera representen a l'Ajuntament en aquesta gestió.
Anem a intentar saber una miqueta més. El que ja sabia més, que tots els pisos són de lloguer.
Exacte.
Un lloguer de per quants anys s'estableix majoritàriament?
De fet, els contractes de lloguer seran contractes de lloguer...
com tothom coneix.
Normals, de la llei d'arrendaments urbans, per tant, de 5 anys, que es podran anar renovant o no. El que sí que és cert és que nosaltres aquesta constitució del dret de superfície, és a dir, aquesta cessió del sòl a aquestes fundacions promotores d'habitatge social, és de 75 anys, amb... possibilitat de pròrroga. Però bé, de moment anem tranquils perquè 75 anys segurament nosaltres ja no sé.
Dóna per bastant, eh? O sigui, contractes de lloguer de 5 anys, a quin públic van destinats? Franges d'edat?
Doncs, de fet, tot això, i aquí sí que vull ser molt prudent perquè ara estem en aquella fase de, precisament, construcció una mica també, nosaltres no construcció física, sinó construcció una mica mental, de com seran les convocatòries.
O sigui, la redacció de les bases per poder accedir als pisos.
Exactament. Aleshores, aquí sí que és possible que nosaltres fem una mica de reserva de doncs, tal percentatge dirigit més, doncs, potser a població jove, o tal percentatge dirigit a aquestes tipologies. O potser no percentatge, sinó únicament reserves. No? Nosaltres volem que hi hagi una reserva per tantes persones o tantes famílies d'aquestes característiques.
Perquè fins però, on...
No,
fins
no tenim, on... diguéssim, al detall. Estem en aquest procés.
Perquè fins on en té coneixement l'Ajuntament, el col·lectiu de persones, diguem-ne, més demandants d'aquest tipus de pisos, en quina franja d'edat estaria?
És que saps què passa? Que és tanta la necessitat d'accedir a un habitatge públic que és generalitzada. Per tant, el que segur que nosaltres farem a través d'aquestes primeres promocions d'habitatge públic és dirigir-nos al conjunt de la població, perquè creiem que és transversal, és que ens atravessa com a municipi a tots i totes aquesta mancança d'habitatge públic i dificultats d'accés a l'habitatge en general.
Persones...
Això, una mica el que dèiem abans, no? Que puguis fer proves perquè detectem, i això és així, detectem que la població jove té doncs, una necessitat flagrant d'accedir a l'habitatge o fins i tot Sitges, en ser un municipi que cada vegada tendeix més a l'envelliment, doncs fer una reserva per persones majors de 65 anys. Això pot ser qui sigui, però encara hem d'acabar de definir com ho acabem d'estructurar.
Per evitar que algú agafi por abans d'hora, per persones empadronades a Sitges i per persones de Sitges que hagin hagut d'anar a viure en un altre municipi?
Sí.
Sí.
De fet, nosaltres, això, aquest reglament existeix de fa temps i una mica el que nosaltres vam posar sobre la taula és això, no? De que ja no només fos per persones que actualment estan empadronades a Sitges, sinó per aquelles persones que potser han estat empadronades durant 10 o 12 anys seguits, però han hagut de marxar del municipi perquè, evidentment, aquells preus de l'habitatge són prohibitius. També ens dirigirem a aquestes persones.
Com que, evidentment, aquesta promoció de 105 pisos ja s'està fent, aquestes dues promocions, quin tipus de pisos són? Per aquells que diguin, bé, són dues habitacions, en són tres, són 50 metres quadrats, en són 60, per una persona, per dues, per tres. La configuració bàsica quina és, regidora?
Doncs d'aquestes dues promocions que ja estan en fase d'obres, la configuració dels pisos són de 2 i 3 habitacions, tots. Però aquesta última de 70 que et comentava abans,
sí,
que de fet forma part d'aquest conjunt que nosaltres treballem amb aquestes fundacions promotores d'habitatge social, allà sí que hi ha reserves de 2 o 3 habitacions, però també d'una i de 4.
D'acord. És a dir, en la propera adjudicació que s'ha de fer, que és per aquesta promoció de 70 habitatges que encara ha de començar i que es preveu en el futur, els pisos seran de 2 i 3 habitacions, però també de 4, com ho heu dit això, per...
Tornem-hi. Hi haurà una de 2, de 3 i de 4 habitacions.
Entesos. Una, 2, 3 i 4 habitacions. Aquesta en la propera. En les actuals, 2 i 3 habitacions. Metres quadrats, aproximadament, regidora?
Doncs entre, no t'ho sabria dir just, però entre els 60 i els 80.
D'acord. Preu per metre quadrat, aquells 7 euros que es va dir?
Exactament. Aquest és el preu fixat d'inici i, evidentment, també s'ha de tenir en compte de que tots aquests pisos tindran o bé un balcó o bé terrassa en les plantes baixes i hi haurà tant trasters com places d'aparcament al soterrani.
Aquests trasters i places d'aparcament també van a 7 euros al metre quadrat?
No, la meitat.
Són la meitat. És a dir, que el preu total són aquests 7 euros per metre quadrat dels pisos més aquests 3,5 euros per metre quadrat de pàrquing i traster.
Exactament.
Que es vendran com un tot, no, regidora?
Sí, en principi sí. Això ens fa plantejar-nos també, és una de les coses que tenim sobre la taula, de que, evidentment, tot i que siguin habitatges públics, hi ha uns preus que estan gairebé el 50% per sota o més de la mitjana del preu de mercat actualment a Sitges, és probable que hi hagi famílies que continuïn sent beneficiàries o com a mínim sol·licitants dels ajuts al lloguer. Per tant, també ens plantegem que hi pugui haver aquests perfils de famílies més vulnerables econòmicament, però que tot i així puguin accedir a aquests habitatges. Per tant, també una cosa interessant a tenir en compte en quant a aquestes promocions. Nosaltres hem fet aquest esforç per rebaixar al màxim el preu metre quadrat, però tot i així sabem que hi ha una realitat social, això ho he dit moltes vegades quan he vingut aquí al també, no? En el nostre municipi que existeix i que hem d'atendre, i per tant nosaltres com a Ajuntament tindrem en propietat total, diguéssim, un pis per cada promoció, per tant, 3, i també un marge del 10% en el qual l'Ajuntament podrà fixar un preu per sota d'aquests 7 euros metre quadrat i dirigir-nos específicament a col·lectius que puguin tenir aquesta situació potser més de vulnerabilitat econòmica.
D'acord. Això en aquests 3 pisos concrets que hi hauria ara en el conjunt de les dues promocions de les quals estem parlant, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè,
exactament, més reserva del 10%, diguéssim, per diferenciar-ho, nosaltres el que vam signar en el moment de constituir aquest dret de superfície amb les fundacions és que elles tindrien aquesta gestió i s'encarregarien d'aquesta gestió tant de l'obra com dels lloguers durant 75 anys. Hi hauria una reserva d'un pis per cada una de les promocions, per tant, 3 d'entrada, i una reserva també de fins un 10% en què l'Ajuntament podria ser llogater de les fundacions, diguéssim, i rellogar a un tercer amb un preu per sota. Per tant, nosaltres com a Ajuntament assumiríem aquests 7 euros metre quadrat més pàrquing i traster, però potser la família que finalment hi visqui pagarà un altre preu més acord amb la situació social o econòmica.
Esclar, fent números ràpidament, Si, com ens comentava Júlia Vigó, els pisos poden ser entre 50 i 70 metres quadrats aproximadament, 50, 350 euros al mes al pis, 70, 490 euros al mes al pis. Tot això sense comptar el pàrquing al 3T o sense comptar els ajuts que, com ens comentava la regidora, també es podran posar sobre la taula. Bé, el que més interessa ara, procediment. Per tots aquells que estiguin veient que això ja s'està fent, n'hi ha per estona encara,
Bé, de fet, n'hi ha per estona, però durant aquest any sí que anirem donant cada vegada notícies més concretes. Aquí sí que una mica com abans, El que vull ser és molt prudent perquè tot just estem acabant de configurar exactament quin és aquest circuit i el que volem és ser prudents precisament perquè quan donem aquest missatge de, escolta, per tenir la possibilitat d'accedir a aquests pisos has de fer això, això i això, sigui això, això i això. Ja està. Perquè si no, sé que és complicat i al final genera moltíssim interès i la mateixa normativa de la Generalitat respecte als habitatges de protecció oficial doncs et fa seguir una sèrie de passos que no sempre són del tot senzills.
Us ho pregunto, per exemple, perquè aquelles persones que en el seu dia es van apuntar a la borsa de pisos i que diguin no, és que cada any t'has de renovar la borsa de pisos, si val la pena que s'apuntin, O que s'esperin a que l'Ajuntament faci públiques les condicions o ja val la pena que s'apuntin ara?
De fet, qui es vulgui apuntar, pels motius que sigui, sempre es pot apuntar perquè el registre està obert. El que sí que és interessant saber, que és el que hem intentat explicar sempre, és que aquest registre té una caducitat d'un any. Per tant, només simplement s'ha de tenir en compte que si t'apuntes a dia d'avui i la convocatòria d'aquests pisos no succeeix fins d'aquí més d'un any, necessàriament hauràs de renovar la inscripció. És l'única cosa que sí que s'ha de tenir en compte i que, per tant, nosaltres tenim el deure d'explicar. Mm-hmm. Perquè sí que això, no? Que nosaltres estem parlant de les convocatòries i estem veient de quina manera o quines reserves o a quins col·lectius ens adrecem o quines condicions posem, sempre acotades doncs, per aquesta normativa de la Generalitat. No? Però sí que és cert que necessàriament per apuntar-te a aquesta convocatòria d'habitatges, prèviament hauràs d'estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial.
Això és una condició sine qua non, Si hi ha d'estar.
Sí.
Quan té previst l'Ajuntament tenir les bases, més o menys, que regularan l'accés a aquests pisos?
Doncs exactament no t'ho sé dir. El que sí que et sé dir, i de manera aproximada, que hem parlat amb les fundacions, és que d'aquestes tres primeres promocions, tant dels 42 habitatges primer, després els 62, els 43 primer, els 62 després i els 70 finalment, nosaltres creiem que ens podríem moure entre unes entrades a viure al setembre del 2022 aproximadament, desembre del 2022 després aproximadament i entre abril i maig del 2023 per últim.
D'acord.
Per tant, això ens fa pensar que necessàriament i aproximadament també 6 mesos abans hauríem d'estar adjudicant d'alguna manera o hauríem d'estar procedint a revisar la documentació d'aquestes convocatòries.
D'acord, o sigui que d'alguna manera aquelles persones que com a mínim aquest any, agost, setembre d'aquest any, s'incorporin a la borsa d'habitatge públic, tindrien tots els números per sense necessitat de renovar aquest tràmit, l'any que ve ja es podrien incorporar com a mínim a la llista de persones que podrien optar a les primeres promocions d'habitatges.
Exactament.
Perquè,
exactament.
Si no he entès malament o si la memòria encara em funciona bé, aquests primers habitatges, que són els de la zona del Vinyet, aquells que es poden veure per allà, serien el setembre del 2022.
De manera aproximada.
De manera aproximada, no. Ja que
les dates que nosaltres, més o menys, per nosaltres també, igual que per la ciutadania, vol saber dates, al final per nosaltres també són interessants perquè ens ajuden a estructurar una mica el calendari, no? I per tant nosaltres ens fixem aquesta data aproximada, que pot ser el setembre, l'octubre o el novembre, no ho sabem, esperem que sigui el setembre, perquè el tema de les obres va bé, però ja hem vist que tot pot passar, perquè si una cosa ens ha ensenyat el 2020 és que tot pot passar, per tant som curoses amb això, però sí que ens serveix una mica per això, no? Per fer calendari. Doncs si aquest és la nostra data aproximada, hem de recular aproximadament 6 mesos per estar resolent aquestes convocatòries, 6 mesos més per començar amb una campanya explicativa i informativa sobre el registre i sobre les condicions de la convocatòria. Doncs en aquest escenari o en aquest cronograma de temps és el que nosaltres ens estem movent.
Vaig una miqueta més Més enllà, la penúltima qüestió, perquè l'última serà per tots aquells que es vulguin apuntar a la borsa d'habitatge, que han de fer, però aquells que puguin pensar, tornarem a veure la imatge del sorteig dels pisos? Va per sorteig a partir de les persones que han fet la sol·licitud? Això continua funcionant d'aquesta manera o es planteja una altra forma de fer-ho anar?
Doncs, de fet, precisament aquestes són les coses que estem justament ara en converses amb la Generalitat. Perquè al final, com et deia abans, no? qui ostenta aquesta normativa de referència en quant a l'habitatge de protecció oficial és la Generalitat i nosaltres, com a municipi, doncs és la primera vegada, no?, que fem aquest tipus de promocions d'habitatge 100% públic i de lloguer amb aquestes característiques. Per tant, nosaltres el que volem és que la Generalitat també ens indiqui i d'alguna manera beneeixi les qüestions que nosaltres estem posant sobre la taula i que fan referència doncs, a això, no? Doncs que aquest pes de la convocatòria en quant a definir perfils socials i econòmics de les persones que finalment seran inquilines d'aquests habitatges, de si realment hi cap la possibilitat de fer un sorteig o no, tot això és el que ara estem en conversa sobre la taula amb la Generalitat.
D'acord, n'afegeixo una més. A l'Ajuntament li consta si en algunes de les anteriors promocions d'habitatge públic que gestiona l'Ajuntament, ja no em refereixo als popularment coneguts com a pisos de la Caixa, perquè la Caixa és qui gestiona, i viuen persones que en el seu dia no varen guanyar aquell pis?
Et refereixes als pisos de la Caixa, eh?
No, em refereixo a antigues promocions de pisos públics.
Doncs no tinc aquesta informació i diria, a més, que...
Que la majoria d'elles ja han passat els 15 anys de...
Exacte, vull dir que actualment no estan dins del règim de protecció oficial.
D'acord. Perquè pel que fa als pisos de la Caixa, l'Ajuntament hi pot incidir d'alguna manera en la gestió o que puguin tenir els veïns, ai, la regidora fa, ai, mare de Déu, aquests pisos.
Sí, doncs sí, la veritat. Clar, al final és una promoció privada. Que en el seu dia el terreny era públic, sí, però es va vendre a un privat. Aleshores, això a nosaltres ens posa en una posició molt complexa perquè tenim molt poc marge de maniobra. Sí que és veritat que diversos veïns ens van avisant, no?, de, ostres, doncs falta manteniment o ens costa comunicar-nos amb la Caixa. Doncs nosaltres el que podem fer és traslladar-ho de la mateixa manera que fan els veïns i moltes vegades amb la mateixa resposta o amb la mateixa efectivitat que tenen els veïns, lamentablement. No?
Aquells pisos han envellit molt malament, eh? Sobretot els de la Plana, els de Pinsbens, em sembla que sí. Vaja, ja es va dir en el seu dia que des del punt de vista de la qualitat de la construcció, els de Pinsbens superaven amb escreix les primeres promocions que es van fer a la Plana d'aquells pisos.
Han envellit molt malament i jo penso que al final per això nosaltres fem aquesta aposta tan convençuda per l'habitatge públic, no? Perquè al final, ostres, l'administració sí o sí té el deure de donar resposta. I si algun dia aquests habitatges que nosaltres estem construint tenen algun dèficit de manteniment, escolta, nosaltres t'hem d'escoltar com a ciutadà i hem de donar-te una resposta. I, per tant, penso que el model de gestió al que hem d'aspirar és un habitatge públic, perquè si no després ens passen aquestes coses, no? Que perdem una mica la pista i que el marge de maniobra que tenim sobre aquestes promocions és limitat. Ostres, doncs, ho hem de superar.
Les persones que es vulguin apuntar a la borsa de vivenda pública, què han de fer, regidora?
De fet, com et deia abans, diferencia molt bé el que és el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial del que seran les convocatòries. Les convocatòries seran convocatòries que fan referència específicament a les promocions d'habitatge públic de l'Ajuntament. Aniran, diguéssim, de la mà de la persona tal que té tants habitatges a tal direcció.
I per tant, encara, evidentment, encara han de començar, encara s'han d'establir les dates, tot aquest procés encara ha de començar. Però que és la borsa de vivenda de promoció oficial, aquesta sí que està permanentment oberta per a aquelles persones que vulguin fer la sol·licitud.
Exacte, que vulguin fer la sol·licitud per aquests habitatges...
O per qualsevol altre.
Exacte, vull dir, diferenciem-ho això. El registre d'habitatge de protecció oficial és un registre que atén múltiples situacions. I que atén fins i tot situacions vinculades a una vulnerabilitat social o una família que estigui en procés de mesa d'emergències o una família que tingui interès en una promoció d'habitatge de protecció oficial de venda a un altre municipi. Vull dir, és una altra història. Però sí que, com dèiem abans, és un requisit, una condició sine qua non per tal de poder ser finalment beneficiari i apuntar-te, de fet, a les convocatòries que sortiran.
A través de com s'hi pot accedir?
Doncs aquest registre es pot fer la inscripció o bé telemàticament, fent una cerca ràpida al Google, registre sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, t'apareix una pàgina de la Generalitat i allà, allà et pots donar d'alta, o si no, també a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC.
Bé, doncs aquests són els detalls, que no són pocs, d'unes promocions que encara estan per arribar, però que s'estan construint. S'està construint aquesta propera a la zona del Vinyet, a Santa Bàrbara, i la de la zona propera també a Vallpineda. 43 habitatges una, 62 habitatges l'altra. Són 105 habitatges, els quals se n'afegiran aquests 70, que ens comentava també la regidora Júlia Vigó. Aquests primers pisos de dues i tres habitacions, entre uns 50 i 70 metres quadrats, a 7 euros al metre quadrat, en pàrquing i 3T, a 3 euros i mig al metre quadrat, en pàrquing i 3T, i aquesta futura promoció de 70 pisos en pisos de 1, 2, 3 i 4 habitacions. L'Ajuntament també se'n reservarà un pis de cada promoció, de cada bloc, per als seus usos i per persones, evidentment, amb situacions econòmiques més complexes, i tot plegat pot ser un fet el mes de setembre de l'any 2022, però molt abans es donaran a conèixer les bases de la convocatòria, els requisits i, evidentment, tots aquells detalls que fan falta per accedir a aquests pisos. Regidora Júlia Vigó, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Adéu-siau. Gràcies.